Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació a Catalunya. Amb un total de 87 startups registrades el 2024, el municipi es posiciona com el segon amb més empreses emergents del país, segons les dades de l'informe Anàlisi de l'ecosistema Startup a Catalunya d'Acció. Aquesta xifra representa el 3,81% del total de startups catalanes, un percentatge que el situa per davant de ciutats com Terrassa i Girona, que tenen 38 i 37 empreses emergents respectivament. Això sí, el principal gruix d'empreses emergents continua aglutinant-se a Barcelona, municipi amb més del 62% del total. El Parc Natural de la Serra de Collserola es blinda davant els incendis a través de la creació de 6 punts estratègics de gestió, amb treballs també de tallada d'arbre, poda i selecció de rebrots. Fins al moment ja s'han fet treballs de bosc en 172 hectàrees i d'aquestes 75 pertanyen a zones del terme municipal de Sant Cugat. Un d'aquests punts estratègics és Mas Fuster, el primer punt d'entrada d'un incendi per Collserola. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i l'alcalde, Josep Maria Vallès, han visitat Mas Fuster i han explicat les diferents línies d'inversió i actuació que s'estan duent a terme a Collserola. La xarxa Monestir Sant Francesc és un espai d'entitats i col·lectius que treballen per la inclusió social i la dinamització d'aquest barri de Sant Cugat. Just aquest 2025, la xarxa bufa les espelmes del seu desè aniversari. Durant aquesta dècada, una de les persones que ha treballat colze a colze amb la resta de voluntaris és la Mireia Gallego, barcelonina de naixement, però arrelada a la ciutat. Des de fa més de 30 anys, Gallego reivindica la idiosincràsia del barri i alça la veu perquè les reivindicacions i necessitats històriques dels seus veïns siguin escoltades. Cugat Mèdia l'ha entrevistat amb motiu del 8M, el Dia Internacional de les Dones. I Sant Cugat participa una vegada més al Festival Dansa Metropolitana, que enguany celebra la seva 8a edició en 12 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Teatre Auditori, la Unió, la plaça Victòria dels Àngels i la plaça de la Unió són alguns dels espais que acolliran els 10 espectacles que s'han programat a la ciutat. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, Alba Triador i qui us parla, Sara Vella. Avui és dijous 6 de març i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Robert Sabé, Dani Vilaró i Roser Zequiel. Afegirem una mica de reflexió per preguntar-nos com ha canviat el futbol femení els últims 50 anys. Ens acompanyaran algunes de les pioneres del Sant Cugat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem de la nova unitat de medicina psicosomàtica de l'Hospital Universitari General de Catalunya i afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles d'Eduard Gené. I per acabar, donarem la nota amb el divulgador musical Lluís Cabal per homenatjar les dones compositores de la història. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Música.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'ordenança de patinets de la ciutat que es va aprovar ara fa més de 3 anys. Davant de l'auge d'aquests vehicles de mobilitat personal, o BMPs, ciutats com Barcelona han endurit la normativa. Sant Cugat hauria d'actualitzar l'ordenança? Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Roser Zequiel, veïna de Sant Cugat. Hola, Roser.
Hola, bon dia.
Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Benvingut.
Hola, bon dia.
I Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol, que entra per videoconferència.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Hola, Robert, benvingut. Doncs gràcies. Comencem, que tenim molt a parlar. Fa 3 anys que Sant Cugat va aprovar l'ordenança de patinets i BMP, aquests vehicles de mobilitat personal. Creieu que la normativa actual és suficient o s'hauria d'actualitzar? Si vols, comença tu, Robert, que com que no ens veus, així ho aclarim.
Mal. Aviam, penso que és un model de mobilitat, penso que està bé que estigui regulat i penso que totes les regulacions han de ser contínuament dinàmiques. Hi ha molts patinets d'aquests, hi ha molts vehicles passant per on no tindrien que passar, i penso que això requereix una reflexió molt més profunda. Dins de la mateixa normativa que es va aprovar, es parlava de seguretat viària, es parlava de convivència, i es parlava de mobilitat neta i saludable. Tot això és com dir que tenim que ser amics i que ens tenim que estimar. És una veritat irrefutable que hi tindríem que anar-hi. Però podríem anar una mica al fons de la qüestió. Per mi és totalment incompatible mirar de substituir una xarxa de transport públic metropolità municipal per un sistema d'aquests de mobilitat a partir de vehicles, tot i que siguin petits, tot i que siguin elèctrics, tot el que us vulgui, que es vagin movent per arreu del municipi. Penso que no és una substitució. Dos, hi ha massa laxitud en quant al pas per les aceres o maceres d'aquests vehicles. I, per tant, això no té cap mena de lògica. Hi ha massa laxitud amb el concepte de que en les zones amb alta concentració de ciutadans passejant es tindrà que anar amb molta més cura. Bé, s'intueix que sempre serà així, però realment la perillositat és molt alta. I després hi ha normes que trobo estrambòtiques i rares. Es limita o s'obliga a l'ús del casc fins a una determinada edat, que és quasi al final de la infantesa, però en canvi després es deixa lliure el bord de les persones. Quan total, persones, la part podria dir que es pot veure afectada per una caiguda un cop és el cap, és també perillós i terrible a determinades edats. No forçosament edats molt tardanes, sinó que podria dir, penso que és un sistema de seguretat que hauríem d'implantar per tot arreu. Per tant, la norma sí, perquè és un vehicle que ha fet un pas important en les nostres vides, però d'una manera dinàmica. Parlar de que fa 3 anys, sens dubte que s'ha de revisar. I dos, no pot ser mai un substitut a la mobilitat que es té que vindre regulada per un sistema de transport municipal.
D'acord, moltes gràcies. Robert, tu ets usuari d'algun d'aquests vehicles?
No, he fet intents amb bicicleta, però em canso molt, prefereixo caminar.
Vale, sempre s'arriba a tot arreu. I vosaltres, Roser o sí. Dani, sou usuaris?
No, tampoc.
Tampoc voldria. Primera, no m'ha semblat, no ni pensament. Però en vista de lo que veig, encara me fa més por.
Fa por, oi?
Ara fa por.
Sí, sí.
Molta por. Sí. De veritat que és un punt, i jo que surto molt al carrer, diàriament, veig de tots els colors, i de verdaderament perillem tots, vianants, inclús els ciclistes, que ja entre ells es creuen. Per mi és un perill, eh? No sé quina idea, per mi no és bona idea. Ha de ser llocs molt oberts, però a dins del poble és molt perillós.
Quins són, Roser, els incompliments més freqüents que has observat al carrer?
Passar per la vorera, no arraconar-se, quan tu estàs, passa, per exemple, jo ara amb el cotxet i així, no s'arraconen, no respecten el pas de peatons que tu estàs passant i t'atreveixen. I una altra cosa que trobo un perill, que no sé per què no ho sancionen, és que van més d'un amb el patinet a sobre.
Ah, sí.
Vull dir, i no, no sé si hi ha algun altre més, però el que més és que no respeten. Mm. No, la gran majoria no, eh? No
vull dir, sí, jo he vist prop d'un dels instituts de la ciutat i això que dius és molt habitual, sí, sí, d'anar dues persones joves muntades, sí, en el patinet.
Aquesta criatura, has vist?
I amb baixada i amb velocitat, no? Afegiria, exacte, la velocitat, exacte, com un dels problemes també d'aquests dispositius, no? Que és que van molt més ràpids del que haurien d'anar per, exacte, dins de la ciutat, no? Sí, que si hi ha una limitació de 30 quilòmetres, no, pels vehicles, doncs hauria de ser, vaja, és que no haurien ni d'apropar-se, no, a aquesta velocitat, i tinc la sensació que van molt disparats, no? No, molt d'acord amb el que deia el Robert, no? Perquè al final és cert que Sant Cugat, almenys al centre, clar, si parlem, sí, sí, del, sí, municipi, no, però si parlem del centre, és una ciutat on ja ho he dit altres vegades, quan hem parlat de temes de mobilitat, que s'hi pot anar a peu i que certament sembla que no sembla necessari, no, l'ús d'aquest tipus d'artefactes. I després també el que ha dit el Robert de la l'autèntica pedra de sabata d'aquesta ciutat, que és la xarxa, diguem, de busos i de transport públic, no? Que això, evidentment, no hauria d'anar en detriment de la promoció d'aquest tipus de negins, no? És cert que la normativa és de fa 3 anys i jo crec que en aquests 3 anys hem vist, no, aquesta proliferació, aquest boom. Uh-huh. Diria que fa 3 anys n'hi havia menys que ara, i que per tant això jo crec que sí que és necessari que es faci aquesta actualització, no, en la línia del que heu dit, no, del tema del casc, per exemple, el tema de les velocitats, el tema de més control, no, per part de la policia local, etc.
Sí, perquè verdaderament no he vist mai, casualitat, cap urbà...
Una multa, no?
Cap, mai!
No, n'hi deu haver, però...
Sobretot a la Rambla del Celler, la Rambla del Celler, que tu estàs passejant tranquil·lament, en un moment donat te vols desplaçar cap a la dreta, i de cop i volta veus que et travessa un patinet, aquest, sí, un patinet, un d'allò, i dius, jolín, si va d'una mica m'enganxa...
Això també passa amb les bicicletes, que tenen un carril bici, però que no passen pel carril bici, passen pel mig de la Rambla, i això també és un perill.
Sí que és un perill, sí.
Aviam, de fet, la normativa permet circular pels carrers vianantitzats del centre si no hi ha aglomeracions. Però això creieu que es compleix a la pràctica o que no tenen en compte...
No ho tenen en compte, i per mi el problema és, insisteixo, que és la velocitat, no? Perquè, clar, quan van tan ràpid, per molt que en aquell moment no hi hagi un vianant, pot sortir un vianant, perquè és la vorera i és per on hem de passar, no? I llavors aquesta velocitat és el que impedeix i pot provocar accidents, no? Per manca de reacció, per...
No, perquè no té temps, malgrat que avui va tan de pressa que el temps
s'obre. Que se'l
menja. Clar.
Robert, l'ordenança és de fa 3 anys, i ara el Dani comentava que justament el problema és que des de fa 3 anys cada vegada són proliferats, no? Llavors, creus que s'ha notat un canvi des de que hi ha l'ordenança o no, perquè han augmentat els vehicles?
Jo coincideixo amb ells en que realment hi ha hagut un creixement d'aquest tipus de vehicles, i penso que hi ha hagut un creixement amb una doble disfunció. Una ha sortit amb el debat dels dos companys. Quan hi hagi aglomeracions no podran passar. El concepte d'aglomeració és massa subjectiu, és massa laxa. Vull dir, ho sento, us he de concretar molt més. No estic dient amb ells, sinó la llei. I després una altra cosa que és molt important. Es pot tindre un vehicle d'aquests que la velocitat seria 30 km per hora, que és el mateix que un vehicle normal i corrent, quan va, podrien dir, persones urbanes, però sense tindre carnet de conduir. Això, jo soc veí de Mirasol, això és un perill brutal, perquè, per exemple, el carril bici, que travessa molts carrers, els únics que tenim cede al passo o stops som els vehicles, podrien dir, motoritzats. Però els altres, aquests vehicles, les bicicletes i els patinets, poden anar al lliure al burr, podrien dir, sense mirar ni tan siquiera baixar la velocitat quan arriben a una cruïlla. Penso que això es té que regular de l'única manera que em sembla que es pot regular, que és aplicant el codi de circulació a tothom que va amb un vehicle que sobrepassa la velocitat i les facilitats de moviment que té un individu. És ras i curt, vull dir, no hi ha cap motiu perquè un senyor que va amb bicicleta o senyora que va amb patinet no tingui que reunir les mateixes característiques de conductor que un altre que va amb una moto o un cotxe.
Sí, i en aquesta mateixa línia l'ordenança de Sant Cugat no obliga a tenir una assegurança als usuaris d'aquests patinets. Creieu que s'hauria de considerar aquesta decisió tenint en compte les recomanacions del Servei Català de Trànsit, que ho recomanen?
Jo crec que sí, no? I a més, si hi ha aquesta recomanació justament de trànsit, és que s'hauria de fer, no? I a més que poden passar coses...
Possiblement hi hauria tantes infraccions com hi ha. I diria més al tant. Sí. Possiblement. No vull dir que no, perquè sempre hi haurà l'imprudent, i serà sempre. Però possiblement hi ha més en compte. El mateix que quan al principi no anaven en casc i van posar la normativa i el van posar en cas, sembla que verdaderament la gran majoria en porta. suposo que amb això tindrien cura, perquè a la gent se li ha de tocar el botet, està claríssim.
Sí, 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 no és cert. Sí.
Jo penso que la solució passa per no endurir, endurir queda molt malament, sinó per reflectir, podríem dir, les lleis que s'apliquen i les normes amb altres tipus de vehicles, i després insistim, perquè ja que suposem que ho escoltarà algú de l'Ajuntament, tornar-se a repensar la xarxa de transport públic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Som un municipi de 100.000 persones i jo que visc a Mirasol, excepte la línia 11 i la línia 1, que passen així, que tots sempre ens preguntem on pararan i cap on van, és el mateix sistema de transport i la mateixa freqüència de fa 25 anys enrere. Aquí algú falla. Val? Per tant, pensem que si hi ha hagut aquesta proliferació de patinets i de bicicletes és precisament perquè aquesta xarxa no ha pogut absorbir determinats tipus de mobilitat.
Sí, s'ha de reconèixer que els que ens desplacem a peu i no tenim més remei, per exemple, és el meu cas, sí, quan sí. Més o menys has d'anar a prop, val, però quan has d'anar una mica més lluny, jo entenc que la gent no vulgui esperar 20 minuts un autobús o no vulgui caminar 35 minuts.
Inclús que no, molt de jovent, que hi ha molt de jovent que a nivell econòmic, perquè diuen bueno, que el sents que em pot costar a mi de gastar amb la tarda amb el transport, vaig amb el patí, va tot el matí d'aquest que dic jo, i va de tot arreu. Això també hi fa que hi ha molt de jovent, eh?
Sí, jovent, i comentàveu abans criatures. Considereu sí. Que l'edat mínima de 14 anys per utilitzar els patinets elèctrics és adequada o s'hauria d'augmentar 16, com també recomana el Servei Català de Trànsit?
Jo crec que 16 estaria bé, perquè 14 som bastant inconscients encara.
Sí, però les motos jo diria que també són 14, no? Els ciclomotors.
Els ciclomotors petits,
ara?
Sí.
Però d'ara, perquè vaig dir
49,
sí, sí,
eh?
Sí, crec que sí.
No ho sabia.
Vaja, diria que sí. No em voldria equivocar, però crec que els
ciclomotors
de 50,
sí. Jo pensava conduir motos
de 50, sí.
Jo desvincularia la problemàtica de conducció, la problemàtica mecànica o electrònica del vehicle, de la necessitat i del lloc on es fa servir aquest sistema. S'ha comentat que la densitat d'habitants a Sant Cugat és altíssima, que la mobilitat, podríem dir, que hauria de donar a l'Ajuntament no és suficient. Per tant, és un problema més de com s'utilitza l'instrument que no podrien dir, per mi, si és l'edat 14 o 16. Així de clar. Perquè, sincerament, vull dir, i biciclistes hi ha molt peluts i senyores molt grans anant, podrien dir, persones habitades i per sobre les aceres, i per tant no és un problema de vehicle, per mi, sinó que és un problema de cultura, de consciència de que estàs visquent amb altres i de que hi ha coses que no es poden fer. Això és per mi el que es tindria que inculcar i no ho estic veient. Ha sortit amb els companys, però no que parlo massa, però és que el problema no veu-los. Jo tampoc he vist cap agent de l'autoritat posant cap mena de multa. Així és de clar.
Ni multes ni, a més, l'Ajuntament creieu que ha fet prou per informar i educar els ciutadans sobre totes aquestes normes d'ús tant de patinets com de bicicletes com de la convivència? Dani, tu què opines?
Jo no ho conec o no sé on he pogut consultar aquesta... Vull dir que no m'ha arribat aquesta informació. Llavors, no sé això com per on s'ha difós o entenc que sí, que deu haver una mena d'accés a aquesta informació, però per ara jo crec que molta gent en general estem desinformats sobre això, no? Vull dir que fins i tot els mateixos usuaris d'aquest tipus de dispositius no saben les normes o no saben què poden fer o què no poden fer, no? Llavors jo crec que això és el primer pas, no? És a dir, que tothom, sobretot qui porta això...
Una bona campanya publicitària i ni l'ajudaria.
Igual que s'ha fet allò dels excrements del gos, no? De les sí, caques del gos al parc, no? Que s'ha posat aquí l'èmfasi en això i em sembla molt bé. Doncs escolta, això també és un tema que, a més, és un tema de seguretat també de les persones, no?
Si fora bo fer una campanya, si vols, una mica light, però almenys que la gent tingués una mica de prengués consciència, vaja.
El mateix que dèieu amb les multes, que actualment poden anar entre els 100 i els 1.000 euros, tot i que cap de nosaltres ha vist encara cap agent posant-la, però creieu que serien efectives per garantir el compliment de la normativa si s'anessin posant?
Podria, perquè és el que et deia abans, si a la gent, molta gent li toques el butxaca, ja es frenen, però com que sempre hi ha l'incivisme pel mig, a vegades, malgrat que ja pots fer coses, que sempre hi haurà gent que irà fent el mateix que feia, amb multa o sense. Sí. Però sí que estaria bé, sí que estaria bé.
No sé per què hi ha aquesta gradació, no?, de 100 a 1.000, perquè sí. El canvi és molt...
Molt. Però això, per exemple, li fas amb un jovent d'aquest, un jovent que, però feines, no sé quins, pocs ingressos, li fan això, en teoria, hauria d'agafar consciència, prendre consciència i dir, bueno, no hi tornem, pel que fos. Però, de la impressió, que no. Mala peça el talent.
Ha de ser molt gros, perquè et posin 1.000 euros. Jo crec que ara s'ha de fer molt gros.
Mira, aquests que deia que travessava amb el semàfor en verd obert, perquè sota el pont, a l'estació, i a tota aquesta anya, que és el que deia, eh? Passava que, doncs, compte, Colin, si tu fas un pas més endavant, t'atropellen.
Home, respecte als semàfors...
Digues, Robert, sí.
No, que si és un vehicle, ha de tindre les mateixes normes que un vehicle. Si és un vehicle que es va prohibir de portar dins dels ferrocarrils de la Generalitat i altres transports públics per la seva perillositat en quan encendres, vull dir, per algun motiu serà. M'imagino que no va ser una moda, però d'ara es tindria que explicar més. I, consegüentment, determinades coses que he vist que podrien dir quan ahir ens vas enviar les preguntes, vaig anar a consultar, sí, l'Ajuntament. Bueno, està molt bé que s'incrementi el número de pàrquings aquests segurs per guardar aquests catxivatges,
sí,
però tenen contemplat aquestes mesures de seguretat per si s'encenen? Vull dir, és una mica un món una mica màgic, i em fa molta por entrar amb el tema una mica real, però emprat demagògicament, que és el mateix dels cotxes vells de dièsel que passen per dintre la ciutat. Home, és que molta part d'aquesta mobilitat ho fan persones amb uns recursos migrats i, per tant, no els hi podem treure aquest sistema. Bueno, si realment això és per aquestes persones amb recursos migrats, encara més motius perquè socialment es faci un sistema de transport més equitatiu, més pràctic i més funcional. Però anar posant parxes, que a més no estan del tot bé, ho trobo incoherent. Totalment d'acord amb el que has dit, Dani. No entenc aquesta proporció de la multa més barata la multiplico per 10 i aquest és el rang de multa. Per què per 10, no per 50, i per què comencem per 100 euros? Sincerament, no ho entenc. Clar, així és de clar.
Hauríem de veure el detall.
Sí, suposo que té a veure amb això, no?
Cada infracció.
No és el mateix, sí, saltar-se un semàfor.
Exacte,
que...
Exacte, sigui més
no
o menys greu.
Però vaja, que la
crida l'atenció.
És grossa, sí. Sí, sí, sí.
Dani, tu t'hi veuries? Però... Digues, perdona, Robert.
Però aleshores les normes permetin ingressar-les del servei de circulació, vull dir, sí, saltar-se un semàfor a tràfic té un valor de tant, doncs és el mateix. Anar per un cotxe o moto per sobre una acera té un valor, aquest ha de ser el mateix. És que estem parlant d'un vehicle. Un individu de 16 anys, del tamany, de la mida actual, podríem parlar que estarien sobre els 60-70 quilos. A una velocitat de 30 km per hora, en cas que compleixi la llei, és un impacte brutal. Val? Vers un ciutadà que estigui caminant, sigui de l'edat i de la mida que sigui. Escolta, el tema és el risc que poden compartir. Pues, en tal cas, apliquem la normativa més incloent i més important que hi ha, que és la de tràfic. No ens inventem coses estranyes.
I ara la Sara deia això del Servei Català de Trànsit, i això jo crec que, sí, marca una mica el camí, no? És a dir, si des del Servei Català de Trànsit, això que diu Robert, això és un vehicle, s'ha de tractar, sí, com un vehicle, ja hi ha unes indicacions de com ha d'anar la cosa, doncs el primer pas i més senzill, sí, i tan fàcil, és adaptar el que diu la normativa d'aquí de Sant Cugat al que recomana el Servei Català de Trànsit, no? Perquè ja seria com una...
Totalment d'acord.
Clar.
La Roser deia clarament que no s'hi veuria, que no els vol ni veure, els patinets. Tu, Dani, creus que podria...
No, a veure, jo crec que si se'n fa un bon ús i està...
Això,
jo no veig cap problema que hi hagi patinets, igual que hi ha amb bicicletes i hi ha amb vehicles i hi hagi a peu.
Però respecte pel vianant, que és el que... Cap a la fi, el vianant és el que marca els altres, és el que han de vigilar.
Hauria de ser la prioritat, el vianant.
Home, sempre.
Nosaltres hem d'anar amb una relaxació per caminar, perquè vas caminar... Tu no has d'estar aquí.
Sempre, sempre. Però això va passar també quan va haver-hi el boom de les bicicletes.
Sí, és veritat.
Sí, senyor.
Va passar també, no?, que hi havia un cert desgavell i després va haver-hi tot el tema allà de fer els carrils bicis i tal, i crec que la situació ha millorat una mica amb les bicicletes, no?
Jo crec que bastant.
Com a vianants i conductors de cotxe, creieu que és suficient ara mateix la xarxa de carril bici? Ho molesten poc? O com ho viviu?
A mi no em molesten els carrils bici.
A mi tampoc.
Ni les bicis, llavors, entenc.
No em molesten, i a més penso que justament és una bona... Vivim en una ciutat que permet desplaçaments amb bicicleta relativament fàcils, no? Perquè no és una ciutat que tingui grans pujades i baixades i que per extensió també, no? Això, Robert, no? Si acaben a mirar sol, doncs sí, és tot pla, escolta, sí, i agafes el carril bici, sí, i vas, no? i pot descongestionar una mica el trànsit al centre de la ciutat, que sempre és el tema problemàtic. I l'aire, clar, l'aire que respirem, que estem en una ciutat que estem a costat de Collserola, però estem entre autopistes, també. I que l'aire no és tan bo com sembla. L'aire no és tan bo com sembla.
No, però va començar la cosa com molt... Es va desmadrar una mica, però sembla que tot torna una mica encasillat, van dir els carrils, la gent se desplaça. Jo crec que ha estat bé. Hi ha gent que es queixa. A veure... Es queixen sempre.
Sempre hi haurà algú que es queixi.
I així com s'ha anat això, tot posant al seu lloc, creieu que pot passar això amb els patinets a la llarga?
Si marquen més les pautes i ho respecten, jo crec que sí. Perquè és el que diu, és un mode de desplaçar-te amunt i avall, no molestes, passes el teu carrer, fas el que has de fer, perfecte. Però com que hi ha tanta imprudència i tanta gent de poc cervell, fas el que passa, manera, doncs... Pues, que m'ha de marcar unes pautes.
Digue, Robert.
A mi no em molesta gens, com han dit els companys. Penso que és un encert dissenyar aquest nou model de circulació, però bé, però em sembla que s'han de revisar. Tornaré al meu barri. Els carrils bici estan pensats sobretot per connectar en el nostre barri, connectar el centre comercial i sobretot els centres d'ensenyament. Bueno, es tindria que mirar quina proporció d'ús fan. Val? Aquest seria el primer ràtio que jo suggereixo que es faci. És molt fàcil, és el mateix sensor que es fa servir per mirar els cotxes que passen per un carrer, val? Perquè aleshores igual tindríem que fer com quan es revisa el pla hidrogràfic d'un determinat lloc. La gent s'emparrer que a vegades en fer passar la riera per un lloc i al final es veu que l'aigua en passa per un altre. Però això és el que està passant. Penso que es tindríem que repensar per on han anat els carrils bici i sobretot la seva ocupació horària. Estic molt a prop de l'Escola Catalunya i al moment d'entrada, déu-n'hi-do la quantitat de gent que va. Déu-n'hi-do, eh? Només arribaria en aquest adjectiu. Però, per exemple, a hora baixa, el carril bici de l'Escola Catalunya es converteix en un aparcament, podríem dir, per donar servei al poliesportiu, al pavelló, perdó, que hi ha allà. Pensem una mica el que fem, on ho fem i quan ho fem. Perquè, si no, com que està clar, té diferents usos, doncs la gent també s'agafa la llibertat, com l'aigua, de passar per on millor li va. Penso que l'Ajuntament té que fer una campanya d'explicació molt més detallada de què és un carril bici. Perquè ho ha dit molt bé el Dani, simplement per dir que així baixem el nivell de contaminació i de partícules que hi ha a l'aire i tal, queda molt bé dir-ho, però les nostres partícules venen de les dues autopistes que ens passen pel poble.
Ara us faré una pregunta una mica potser demagògica, però si realment expulséssim 100% els cotxes de dins de la ciutat, potser tindrien més cabuda tots aquests patinets i podrien anar ells per la carretera contaminarien menys.
La cabuda sí, suposo, sí, el que falta és el mateix que el d'abans, el respecte que ha de tenir.
També pels vianants igualment.
Total, clar, perquè pot estar tot arreu, però si no s'atura quan veuen aprovar una persona o no miren primer tirar avall, jo crec que sí.
Però ho veuríeu possible, per exemple, com a Venècia, potser més per l'orografia o les...
Jo amb el tema dels cotxes al centre soc bastant radical. Vull dir que...
Què
és el centre estricte de la ciutat? El centre, o sigui, on som, que ja hi ha molts carrers que són de vianants i que ja no passen els cotxes.
Doncs bé, jo... sempre hi ha aparcaments... I
sempre hi ha aparcaments, sempre passa passant... algú, però jo ampliaria. O sigui, jo trauria el cotxe al centre de la ciutat.
És que hi ha mobilitat suficient per bellugar.
Totalment d'acord en treure el cotxe del centre de la ciutat. A més, ho heu dit vosaltres al principi, sí. És una ciutat de fàcil caminata al centre de la ciutat. Anar de Mirasol a Sant Francesc realment és una bona caminata, però si estàs en el centre és una bona ciutat. Però m'agradaria defensar el model social del transport. Vull dir, perquè si suprimim i deixem que no passin cotxes, però ho deixem només al lliure alburde, que cadascú pugui comprar una bicicleta o un patinet, estem traient una responsabilitat al municipi que per mi és molt clara. La gent té que poder-se comunicar d'una manera senzilla. Mirasol som 18.000 persones. 18.000 persones estan molt per sobre de la majoria de pobles que hi ha a Catalunya. I el sistema de transport, més enllà del ferrocarril de la Generalitat, és molt deficient per connectar-nos amb el centre Tentequeteva, però amb altres barris realment és molt difícil. Per tant, buidar el centre de la ciutat, totalment d'acord, però podríem dir ajudant a que la gent arribi amb sistemes de transport municipals.
Sí, sí, ha d'ampliar la xarxa.
Sí, jo penso que si encara que es tragués el cotxe i les motos del centre de la ciutat s'hauria de mantenir el transport públic, això sí.
Sí, sí, totalment d'acord amb això.
Seria bastant ideal, no?
Possiblement molta gent que baixa amb el cotxe, per força, perquè és el que dius, un cop estàs per aquí, ara baixa cap a baix, hi havia més moviment, més ambient al que és el centre del poble, per la facilitat, això és veritat.
Sí, això ho veiem a Barcelona, o sigui, Barcelona és una ciutat que té una bona xarxa de transport públic, la majoria de cotxes són cotxes que venen de gent de fora, no la de la gent de la ciutat, que es mou per tot el transport que hi ha, que és bo, i que més li van ampliant, no? Doncs aquest és una mica el camí, no?
Ampliació de transport.
És veritat, és curiós com a Barcelona, sent les distàncies encara més grans, no tens cap problema per viure sense cotxe i no et preocupa on hagis d'anar.
Pots travessar de punta a punta, amb una facilitat.
Sempre trigaràs menys que anant amb cotxe.
Ben prou.
I en canvi aquí a Sant Cugat, segons on hagis d'anar, ja penses, ostres, aviam com arribo i aviam com torno.
Això mateix. Sí, és així, és així.
Sí, totalment d'acord.
Ja toca el botet a l'Ajuntament.
Sí, sí.
Hi ha hagut també postures molt poc, per mi, poc imaginatives per part de l'Ajuntament. La mida dels autobusos, els circuits que no siguin tan fixes, sinó que podrien dir puguin anar una mica més a l'albur dels usuaris d'aquell moment, l'autobús i del conductor, el servei de taxis, que la baixada mínima de bandera, que a vegades té que fer per premures, que poden ser, per exemple, en el CAP, o determinades compres, no costi el mínim 12 euros i a la nit 14 estigui subvencionat. Mil coses que ajudin a que la gent no es tingui que plantejar la solució que passi simplement per ell, sinó que sigui una cosa més assenyada, podria dir, més a nivell global.
Sí, el tema del bus una mica demanda, s'ha intentat a les Planes i a la Floresta s'havia d'intentar, em sembla, i no sé per què no s'incentiva més, és veritat, perquè tampoc hi ha tants usuaris, en realitat. Vull dir, no és allò que diguis, hauria de parar cada 10 metres, perquè no.
Sí, en efecte. Ja dic, no, hi ha coses que veig que ens hem quedat clavats i que no hi ha manera de mobilitzar-se cap en altra direcció. Ara tot el tema és que, com que depenem de l'àrea metropolitana decideix quin tipus d'autobusos hi ha, com són i quins recorreguts poden haver-hi. Home, tant de bo, està molt bé estar a l'àrea metropolitana, o no ho sé, però està clar que una ciutat de 100.000 persones, Pestes, es té que dissenyar ella mateixa.
Sí, ara per això estem pendents d'aquest contracte, d'aquest nou contracte, sí. Doncs una última pregunta, ja sobre una mica el casc. Dèiem que cada vegada has vist tu més, Roser, que hi ha més gent que porta el casc per anar amb patinet, però en realitat només és obligatori pels menors de 16 anys.
Però els joves són adults. Jo, o sigui, no, criatures no tant, ni criatures, perquè és més jove. Pels adults sí que reconec que d'ençà que va entrar la normativa...
L'estan portant més. És necessari, creieu?
Jo crec que sí, una trompada, inclús és que anar amb bicicleta, caus una trompada i que necessari, obligatori radicalment.
Qualsevol aparet d'aquests que va amb aquesta velocitat ha de passar el cap, vaja. Sí. Vaja, jo ho tindria claríssim, que em faria molta por anar muntat en això sense casc, vaja, em trobo perillós.
No, però això sí, és que em trobo que la gent està complint. Mm. De veritat, no, resulta que no n'he vist cap que no n'emporti. Això m'ha cridat l'atenció.
Jo també ho tinc clar, però som un país una mica estrany amb això del casc, no? Fixeu-vos, recordeu les enxanetes, quan van caure, podríem dir, l'enxaneta és l'únic que porta casc. I en canvi, els individus que estan a sota, que ho reben tota la caiguda d'una enxaneta, deu pesar doncs 20 quilos, caigut des d'una alçada d'una torre de 10 metres, o sigui, està parlant caient que cau de més de 15 metres, aquestes persones no porten casc ni protecció cervical. El hockey, tinc els meus nets que hi juguen, quan són petits han de jugar en casc, quan passes, podrien dir, a categories superiors, el casc no és obligatori, de fet es pot dir que no en porta ningú. Aviam, aquí hi ha algú que falla. Els grans problemes que tenim, podrien dir, quan hi ha un cop, són els cops, podrien dir, que es produeixen de l'alçada del coll cap endalt. Per tant, el casc, ho sento, és just i necessari que es porti per seguretat de l'individu que va conduint i per seguretat social, perquè recordem que la salut, afortunadament, és un bé que paguem entre tots, per tant, tot el que pugui ser restringir les despeses és important.
Sí, sí, a poc a poc.
Sí, no, i això és un tema que, també amb la perspectiva dels anys, no? Jo recordo una moto d'aquestes petites sense casc, perquè no era obligatori, no? I després ho van posar obligatori. La bicicleta, els professionals tampoc portaven casc fins fa 4 dies, anaven sense casc, i ara porten casc, no? Llavors, un tema com d'anar veient, sense esperar que passi una desgràcia, no? d'anar incorporant això, sí, perquè sí, realment és un, com deia el Robert, és un, és, el cap s'ha de protegir, el cap, el coll s'ha de protegir, no? És superdelicat.
Sí, així és. Molt bé, doncs amb aquest acord d'opinions ho haurem de deixar. Moltíssimes gràcies, Roser, moltíssimes gràcies, Dani, i Robert, des de casa, gràcies per connectar-te.
No, gràcies a vosaltres per permetre'm estar amb vosaltres, o sigui, de veritat, moltes gràcies.
A vosaltres, fins aviat. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Una abraçada molt forta, records.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'any 1971, un grup de dones santcugatenques va decidir crear un equip femení a la primera Lliga Catalana, la Copa Pernot. En aquell moment, aquesta decisió no era gens òbvia i no tothom l'entenia. Avui, 54 anys més tard, gràcies al camí que van obrir les pioneres dels anys 70, el Sanco compta amb 15 equips femenins i 220 jugadores. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres Carmen Torres, directiva responsable de futbol femení, que m'estaves dient ara quantes jugadores són?
Hola, bon dia. No, són 11 equips. 11 equips, 11 220 equips. Jugadores, això sí que és cert.
Molt bé, no està gens malament, tampoc.
No.
També tenim dues de les pioneres del Sanco, Patricia Canela Valenzuela, hola.
Exacte, hola, bon dia.
I Neus Vilardebó, també pionera.
Hola, bon dia.
Doncs parlem clar, aviam. Als anys 70, la societat encara era obertament masclista, jo diria.
Moltíssim. No ho diguis, no. Era. Era i encara, encara queden residus.
Encara ho és, sí. A més, Sant Cugat era un municipi de 20.000 habitants, on probablement tothom es coneixia. Uh-huh. I en aquest context, com van viure les vostres famílies, Patricia i Neus, que us volguéssiu apuntar al futbol?
Doncs molt malament. Molt malament.
Patricia, explica'ns.
Tenien que amagar-se per poder escapar-se per anar a jugar a futbol.
Sí?
Jo tenia una mica de sort perquè tenia un tiet que estaven vinculats al futbol i els meus cosins també, i sempre jugava a futbol amb ell. Però això, els meus pares i sobretot la meva mare no ho podia entendre. La Neus em venia a buscar, a recollir, ens amagàvem a una casa al costat, al jardí, quan a casa meva, que tenien un bar-restaurant, es ficaven cap dintre, corrien cap al carrer Vallès i cap a la Rambla del Celler a jugar a futbol.
Cada setmana entrenament d'amagat?
Sí, senyora.
I no us va veure cap veí ni ningú que li va dir als vostres pares?
Oh, i tant. Però nosaltres continuàvem, que sí, que no, alguna que altra que s'escapava, però nosaltres tornàvem al futbol.
Ostres, quants anys teníeu llavors?
Doncs jo tindria uns 12-13.
Sí, és que vam començar... Sí,
12-13.
Sí. Perquè es parla de l'any 72, però és que ja jugàvem abans.
Ja jugàvem.
Abans. Jugàvem 4 anys abans. Vam
Això
anar demanar...
us volia preguntar, perquè no devia ser tampoc evident poder jugar les nenes al carrer al futbol.
No.
Com
no
ho fèieu? On jugàveu?
Hasta que no ens van deixar jugar dintre de lo que és el camp del Sanco,
sí.
Pues, home, la veritat, i perquè teníem amistats. O sigui, jo tenia un jugador que era jugador del Sant Cugat, boníssim, i ell va influir i va dir, home, deixa que arribem. Ell ho deia perquè sabia que cauríem, no? I no. Allò va ser un inici que ja ha sigut un no parar. I que me n'alegro, i que això no té que parar mai.
Molt bé. És un boig.
Què us movia? Vosaltres què pensàveu? No pot ser que això només hagi de ser
no,
de nois.
No, era la rebeldia, era la rebel·lió. Per què nosaltres no? I ell sí.
Molt bé.
Per què jo tenia que fer el llit del meu germà? Que se'l fes ell.
Val, o sigui, això també ho veu traslladar a altres àmbits de la vostra vida, no?
A tota la vida.
Sí.
Vull dir, a tot el que fèiem, jo tenia obligacions, i ells no. Per què?
Sí,
per
sí.
Què?
Sí, quina frustració.
Això no ho he entès mai.
I a mi la meva mare em deia que era un homenot. Dic, sí, bueno, per femina ja estàs tu, que ets guapa, ets jove i ets viuda. Però jo no. Jo vull ser com vull ser. És que això és la família, et desagrada. M'és igual.
Però la Neus era
preciosa.
Era
més divertit, no? Era més divertit ser un
homenot,
potser,
no? Jo era model. O sigui que vull dir que no tenia res a veure una cosa amb l'altra.
Ho deia pel comportament.
Exacte. I després a sobre vaig tindre la sort que després del Sant Cugat eren mirall per uns altres equips.
Sí. Vull dir, d'això en parlarem.
Sí.
Però abans de res, Carmen, també vull parlar amb tu. Abans d'entrar a la direcció del club, ja hi estaves vinculada, oi, amb el Sanco, perquè la teva filla hi jugava. Tu ho vas viure igual que els pares d'elles quan et va dir que volia jugar a futbol?
No. No, perquè passa que sí que és cert que vam estar uns anys fins que va entrar la meva filla des de petita. Què vols? Una pilota. Què vols? Una pilota. No volia cap... Bueno, jo li comprava nines i aquestes, bueno, ja les vaig donar perquè... noves. Però sí que egoístament, doncs, per la meva situació familiar, jo els caps de setmana marxava. No? Tenia una relació nova i tal, i llavors era... quedar-me i era una mica, doncs, trencar la meva vida i egoístament no, doncs, vam trigar una mica. Però m'empenedeixo moltíssim perquè tant de bo hagués apuntat a l'Alexandra al futbol des del primer dia que m'ho va dir. Perquè va fer un canvi ella, o sigui, a mi el futbol m'ha ajudat tant, tant amb ella, perquè va ser, o sigui, jo li vaig dir, com suspendes un examen, fuera. O sigui, la meva filla va canviar. O sigui,
que es va fer més responsable,
quina pena. Sí,
i
de veritat, o sigui, era, vull això i lluitaré per això, que és el que vull. I bueno, és feliç en tot el que sigui futbol al seu voltant. Sí, sí.
Que bé, parlàvem ara Patricia i Neus de com s'ho van prendre les famílies, també ella, però el club com s'ho va prendre? Us van acollir bé els nois del Sant Cugat?
Si portava
ara tot són celebracions de 50 sí, anys, sí. Però en aquell moment què va passar?
Hem tingut la primera samarreta amb escut i el nom.
Sí.
Se feien servir les que deixaven els nois i ens teníem que arrencar a l'escut.
I jo tenia... vosaltres i espavilar-vos.
Reien, això, 4 dies. El meu tiet també m'ho deia. Si estareu 4 dies, jo, que no, tiet, que no, ja buscarem noies a la fàbrica allà de les catifes, allà, bueno, buscarem noies, vindran més noies, i que no, i que no. I jugàvem en un racó del camp de futbol.
En un racó, eh?
Ara, el fotut era quan feien partits.
Ah, sí.
Tot el que teníem que escoltar al camp.
Què? Què deien? Doncs
pues mira, t'explico. A mi el primer dia, jo, que era una nena, perquè t'estic parlant que era una nena...
De 12 anys o 13.
Surto al camp tota digna,
sí,
alta, prima, se'n veia prima i alta. Surto pel camp i un noi que estava... un senyor ben granadella, pràcticament, sentat a la grada amb la seva senyora, nòvia o no sé. I surto i em diu, nena, que se te mueve, no sé què, i no vaig deixar ni que acabés la paraula. En giro, digo, vergüenza tendría que darte que tienes a una señora y tienes que mirar el culo de la otra para decir un piropo. Pues dáselo a ella, que a lo mejor hasta te dará las gracias.
Carai, això sense preparar-t'ho, ja m'agradaria a mi donar aquestes respostes. Sí,
13 anys recent fets,
agilitat.
Vull dir que em va sentar tan malament que em va sortir la meva dignitat de dintre el cos. I ho tornaria a fer,
Va callar? Igual. Va callar?
Que si va callar, va agafar-ne la mossa, es va aixecar i se'n va anar.
Molt bé.
I tot el camp, te'n recordes?
Sí.
Aplaudint, sobretot les noies. Diu, bueno, home, ja hemos hecho algo bueno.
Ja. Sí, sí, ja està, però vull dir, claro sí. era dur, Va haver-hi un pare que va saltar al camp i se'n va dur la seva filla.
Ostres.
Sí. No podia... Ell estava mirant la seva filla, que jo l'envejava perquè el seu pare anava al camp.
Ja.
Sí. Jo l'envejava. I aquell dia el seu pare no va poder aguantar el que ens deien. Des d'anar a fregar plats, des de... Bueno, de tot el que tu vulguis. Que eren machorres, que eren...
Però, saps què passa, Patricia? Que sempre nosaltres teníem la dignitat per sobre. Sobretot, per sobre. Sortíem al camp i sortíem agafades de les mans, Vull dir, i allà, doncs, ja sortíem i ja ens... Arribava un moment de que teníem una curassa posada.
Yeah,
i que diguin coses que a nosaltres ens rellisquen. I ara veus, ara, que després de lo que van passar, que encara continuïn de tant en tant,
sí,
dient ximpleries.
Sí, se sent encara.
Ximpleries. Que dius, però escolta'm, és que no n'han après, no saben res. No sé, la cultura d'abans no és com la d'ara.
Com pot ser, 54 anys més tard,
exacte,
que seguim així?
Doncs exacte.
Encara, I dones,
No. Sí, sí, són noies, moltes d'elles,
Sí, sí.
Que diuen coses, sí.
Però, clar, perquè ho estan vivint a casa seva. I si ho estan vivint a casa seva, doncs, bueno, no vull esperar el futur d'elles.
Ja, pobretes. De fet, com dèiem a l'inici, si encara avui costa en coses, doncs imagineu-vos aleshores. Però, en tot cas, quan us vau apuntar a la Copa Pernot, com era l'ambient? Si vosaltres posàveu aquesta curassa, segur que hi havia també molt bona relació amb els altres equips?
Sí,
o com va anar amb les jugadores?
Sí. Mira, Em permet una cosa perquè... I és ara, que encara ho veig. I a mi això m'emociona molt. Sí que és veritat que a vegades tenies cabrejos puntuals, sí, perquè doncs, bueno, la noia et donava una patada i deia, me cago en no sé què, però bueno. I després, ja quan acabava el partit, anaves, t'abraçaves i tot això.
Sí, ja està.
I això ho anàvem preparant ja de cara a un futur, perquè el que volíem nosaltres era tot el contrari a el que veien amb els homes. ¿Vale?
Sí.
Volia que fossin famílies que anessin als camps, que compartissin pares, exacte, mares, fills, avis i àvies.
Sí, com més social. Sí.
Quin canvi ha fet que ara hi ha mares, pares, fills, avis i àvies? Uh-huh. I només tens que anar als camps que a veure, per dir-ho, en Sant Cugat, em veuràs perquè encara li falta una miqueta més, i això és el que vull apoyar.
Però a tots
que encara continuïn. Falta.
A tots els camps passa.
Però amb els, sí, però en els camps jo hi veig, jo, a veure, puc dir que vaig de tant en tant, no sempre, però vaig de tant en tant perquè m'enganxa lluny, amb un camp que era proper per mi, val? I jo ho veig i dic, no m'ho puc creure, és que no m'ho puc creure, i veus anar les noies de primer equip que saluden en aquell nano, que li donen petons, que l'agafen, que d'allò, els pares, els avis estan allà i, ostres, jo bevejo.
Clar, ja us hauria agradat, oi?
No, jo a mi, això m'encantaria. I ara, veure-ho m'emociona.
Sí, tot sí. I així jo penso que segueixen havent, com dèieu abans, moltes diferències. Tu com ho fas això per lluitar per les teves noies del Sant Cu que no tinguin prejudicis respecte als nois?
Aviam, nosaltres, el Sanku, tots, o sigui, la directiva ja lluita per una igualtat en tots els sentits, lluitem per qualsevol violència que pugui haver, i la veritat és que no en tenim molts, bueno, casos d'aquests. Sí que és veritat que estem bueno, equilibrant, no? O sigui, si teníem... creixem en femení, d'alguna manera, si tenim... perquè la infraestructura és la que és, i clar... no podem dir, bueno, pues, si tenim 52 equips, 26 de cada. No, això no és així. Mm. Això ha de ser gradual. Sí que si desapareix pel que sigui un F no sé què, o queda un lloc per entrenar o una franja horària, creixerem en femení. Està clar, val? No és dir, pues, todos estos fuera, i no és així. I ho portem molt bé. És una evolució, doncs, com es dona a tot arreu. No... en 20 anys podem dir que hem passat de 2 a 11 equips. Dius, sí, són molts equips, no? Uh-huh. O sigui, som com puntals a Catalunya de, com a club i com a equips femenins, de número d'equips, no? Però no és una línia gradual, saps? O sigui, sí són molts, però no són en 20 anys, doncs hauria d'haver més.
Sí.
Però també això és molt important, la infraestructura. Sant Cugat ha crescut moltíssim i tenim els mateixos camps.
Sí, però a més també jo penso, bé, almenys el que em passava a mi, jo vaig ser també pionera, però del rugby Sant Cugat fa 20 anys.
Ah, mira, en
el nostre cas ens van rebre molt bé els equips masculins, venia això, sí, pares, mares, a més el rugby és molt social,
sí,
no? Que hi ha el tercer temps, on tothom ha de celebrar que el partit s'ha acabat, però sí que ens trobàvem que qui tenia el pitjor vestuari, qui tenia el pitjor horari d'entrenament, qui podia triar l'última, quin dia volia jugar i a quina hora. Això sempre era així.
Nosaltres, no, Sanku, no. Això sí que ho tenim molt equilibrat i cada vegada més. Ja et dic, a nivell de número d'equip, doncs és el que hi ha.
Sí, això...
portem uns anys que potser cada 2 anys hi ha un de nou. Sí, però arriba un moment que, o sigui, el top és el que hi ha. O sigui, hores són les que hi ha i camp, sobretot, és el que hi ha. Estem entrenant fora del camp perquè no tenim, sí, espai. Sí. Llavors no podem tampoc fer molta més cosa, no? Mm. I tenim en compte que, o sigui, que el futbol creix. O sigui, el futbol femení està creixent.
Sí,
o sigui, tenim exemples d'escoles. O sigui, el que són escoles ja no... clubs esportius, no, escoles que ja estan jugant federades, claro, que estan jugant lliga, sí, l'Àgora, per exemple, no?
Sí.
Llavors això és que creix i...
És bona senyal. Sí. De fet, també per primera vegada s'estan retransmetent els partits del Barça femení. Sí, sou sí, seguidores, clar, vosaltres?
I els desplaçaments. Perdona, jo
sou
és que...
Sou guais, eh? De veritat, eh?
És per viure-ho,
com ho esteu vivint,
jo
això?
Jo tinc la sort de conèixer-les.
Sí? Sí,
perquè jo vaig estar-hi jugant 4 anys. Em van fitxar d'aquí, del Sant Cugat.
Ah, vas ser jugadora del Barça, també sí, pionera del Barça femení.
Sabeu qui era el meu entrenador? Ah. El senyor Antonio Ramallets.
Exacte.
Jo he de dir jo que també vaig no sé res de futbol.
Ojo.
Al camp de l'Europa.
I quina és la vostra jugadora preferida ara no, mateix? No, m'han dit no, que us pregunti per la Mapi León.
La Mapi León m'encanta.
Sí, però totes tenen el seu punt.
N'hi ha unes altres... Sí. Que no són la Mapi León, que de calladita a calladita, però fa molta
feina.
Molta feina.
Això sempre passa, eh?
Molta feina i la tinc en el meu cor. Entre elles, unes que ja no juguen, però que apoyen, com nosaltres, apoyem en l'equip del primer de Sant Cugat, des del primer fins a l'últim. Doncs elles estan fent el mateix. Però tinc que dir, a favor de tots els clubs, que jo vaig tindre una de les porteres que va lluitar perquè ens federessin. I ella sap que va estar el president de la federació amb nosaltres i em va dir, conec amb una noia que també va estar, dic, sí, la Teresa. Es va quedar, sí que la coneixes, sí que era la meva portera.
Lluitaven perquè estaven, d'alguna manera, permeses per a no federades.
No, no.
És que és... estan permeses, os dejamos, però no federades, eh?
No, no.
O sigui, hi havia una diferència.
No fa gaire, no, no, no.
No fa tant, no, d'això quan
parlem.
Però
ella va estar dintre anys de la Federació Catalana per poder lluitar i perquè ens federessin a totes. O sigui, vull dir
I
que...
I ho heu aconseguit.
Estat... Sí, sí, sí.
Ella... Home, és que vosaltres sou conscients, quan veieu a la tele, al Camp Nou ple, estan jugant les dones... Sabeu que és gràcies a vosaltres, també,
home,
en part.
No, no,
ho penseu?
De... Home, algú ha d'obrir la porta. Si no, per allà no passarà ningú.
S'ha de mantenir, també.
I clar, no, no. I mantenir-la. Després costa mantenir-ho, tot això.
Sí, perquè tal com apareix, tot pot desaparèixer.
Tal com està tot. O sigui, després assolir categories, mantenir-les.
Això costa molt.
Costa, eh?
Home, si fa 3 anys només van guanyar l'Eurocopa, la Supercopa, i es van haver de posar elles la medalla, però com pot ser això?
Sí.
Què
dius?
Sí.
2023.
Sí, sí, sí. Jo tinc que dir, en favor d'elles, l'orgull que tenen, perquè el que han fet i el que s'han apujat entre elles i les que estem a fora també les hem empujat a que ho fessin, és el que ha passat amb la presidència... Ai, perdó.
No passa res.
La presidència de la federació.
Sí. De fet, és molt maco aquest sentiment d'equip, no? Quan no has jugat mai en un esport d'equip i de sobte t'hi trobes, també potser és alguna cosa que l'Alexandra va valorar positivament.
Sí.
Vosaltres també com ho veu viure, el fet de ser un equip i haver-vos d'ajudar a fer pinya,
bueno,
i totes
doncs,
juntes? Quins valors us va transmetre
a
l'esport?
Tots. Soc qui soc per l'esport.
Tu també, Patrícia?
Sí, i a més, és una... És com fer uns lligams, una germanor.
Un vincle per sempre.
Sí, un vincle que sempre dura. I quan ens vam veure, quan vam fer tot això, vull dir, cap de nosaltres va dir no, vam rebuscar i buscar el que teníem i en pandèmia i sense, vull dir, jo quan vaig veure la Neus, vull dir, ni pandèmia ni
d'allòs,
res, la
jo
vaig abraçar i amb moltes altres, com la Conxi, vull dir, i moltes que no hi són,
que no són perquè viuen
i que ens en
també
recordem, o que estan fora, viuen fora i tal, però que ens en recordem. És com tornar a reviure aquells moments. Tornar a reviure. I avui dia el que jo volia dir, una cosa que m'havia dit, havia escoltat dels Ramallets, i d'un porter que era de la banda de l'Arbós.
Ah, sí?
Sí.
Sí.
Un gol, quan es fa un gol, sobretot els nens, que tots agafen la pilota i no la deixen per fer el gol. No, un gol comença a gestar-se des del teu porter, que no deixa que les altres pilotes entrin, a tots els jugadors que acaben fent, que porten la pilota.
Bueno.
I donar-li sempre el que més bé posicionat està per fer el gol. Aquell gol és de tots. No d'un.
No, no, de tot l'equip.
I el que passa al camp es queda al camp.
Inclús, a més dels personals
sí,
que estan en les grades.
Jo tinc un nen que juga a futbol sí, i sempre li dic, Àlex, no, no surtis mai aplaudint-li l'àrbit en plan d'això, perquè jo sóc l'àrbit, et miro i et foto una targeta vermella i 4 partits.
Sí, sí, s'ha de ser
a casa mana el pare
també
o la mare, i si no, estem els avis. Si estàs sol, adiat tu. I al camp mana l'àrbit. ell té la puta... I es pot equivocar. Està sol, no s'equivoquen els grans, i n'hi ha quatre i un punyetero bar, i s'equivoquen. I veus que és una injustícia. Doncs pues, tenir un sol àrbit, que a vegades és un xicot jove. Eh?
Sí.
Aleshores, s'ha equivocat. Ningú té culpa. I quan s'acaba, dona la mà a tothom i al camp es queda allò del camp. I s'ha acabat.
No, no, és el que dic. L'esport era l'esport.
Sí.
I s'ha de seguir com a esport.
S'ha de seguir.
A més, tenim una cosa molt maca. Val?
Quina?
Jo he deixat dues empremtes. Una és a l'escut del Barça, el que va jugar per primera vegada en Copa, i el vaig bordar jo. I l'altra és la samarreta nostra, la primera samarreta que existeix de l'època de fa 54 anys.
També la vas
fer tu? La tenim al club.
Que bé. Doncs us he de donar les gràcies per haver obert aquesta porta, per seguir-la mantenint oberta,
sí.
I esperem que sigui per molts més anys. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.